Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Doncs com cada divendres, emprenem una nova edició del Terra de Mar amb en Jordi Salvador. Jordi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem a punt d'acabar ja la temporada del Terra de Mar.
I de començar la Festa Major.
I de començar la Festa Major. I, evidentment, aquest programa no podia deixar de comptar amb una persona que Palamós, em sembla, doncs, que amb el tema marítim és una de les persones més reconegudes. Estem parlant d'en Miquel Martí. Què tal, Miquel?
Hola, molt bona tarda. Molt
Jordi, bé. Qui és en Miquel Martí?
Miquel Martí Llambric és el director del Museu de la Pesca de Palamós. Si posem el seu nom a Google, surt a 27.900 entrades. El trobem bàsicament com a conferenciant, com a responsable o col·laborador d'entitats, com a tècnic de patrimoni marítim de Palamós. D'acord amb el seu perfil a la xarxa, podem dir que en Miquel Martí és una persona molt ocupada.
27.900 entrades,
sí,
eh?
Sí.
Ni la Shakira, eh?
No, la Shakira, ja t'asseguro que en deu tenir... No, jo crec que és que Miquel és...
No.
I Martí deu ser
no,
molt...
No. Miquel, Martí i Enric, concretament, perquè no si poso sé. Miquel Martí n'hi ha molts més, encara.
No sé...
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Bueno, deu estar repetit moltes vegades.
Bueno, el Museu de la Pesca vol contribuir com a element de qualitat al desenvolupament cultural, econòmic i social de la comunitat. Treballa per afermar-se al propi territori i ajudar a provocar canvis i reflexions envers el patrimoni marítim i pesquer que afavoreixin la societat. Els seus objectius giren entorn de les àrees de conservació, recerca, difusió i interpretació del mateix museu. Fa poques setmanes que, a més dels espais de Casa Montaner i del Tinglado del Port, s'ha ampliat amb l'Espai del Peix. Aquest té com a objectiu contribuir al coneixement, la sostenibilitat i la gastronomia dels productes marítims, tot rellançant el valor i fent pedagogia d'aquelles espècies poc cotitzades però amb un alt valor culinari i gastronòmic. Aquests dos darrers espais són a hores d'ara un dels actius del turisme cultural de Palamós. Miquel, com deia aquella publicitat de fa anys, ets una persona molt ocupada.
Sí, bueno... Tenim força feina, tenim feina feta, però també tenim molts reptes. Cada vegada que avances un pam, l'horitzó se t'obre una mica més i això fa doncs, que treballem amb el compromís i amb la responsabilitat de del que hem fet i al mateix temps amb les ganes de seguir avançant una miqueta en aquest camí que tu ara descrivies en entrant en les paraules, en aquest camí de donar coneixement sobre el món pesquer, reconèixer aquest ofici i reconèixer també en aquest moment la seva dimensió més directa, que és el producte, el peix.
Uh-huh. El Museu de la Pesca és un projecte personal que lideres des de quan? Quina és aquesta història d'aquest museu? A grans trets, evidentment.
Sí. Bueno, ara m'agradaria confirmar que no és un projecte personal, en el tant que... Uh-huh. Treballen 11 persones en aquests moments, podríem ser ja qualificats com una petita i mitjana empresa, podríem dir, però és veritat que fa més de 20 anys ara aproximadament, el 89, vam començar a fer inventari del fons del museu, una oportunitat que l'Ajuntament tenia a les mans per tal de descobrir quin era aquell tresor que guardava l'antic museu Cau de la Costa Brava, i a partir de llavors es planteja la possibilitat de fer un nou museu. Aquesta oportunitat ens dona la possibilitat també de rellegir-lo, de veure què podíem conservar de l'antic, què havíem d'abandonar i què havíem, sobretot, d'orientar cap al futur. I des de llavors ençà, doncs, passen les coses, no? Es crea la Càtedra d'Estudis Marítims l'any 2000, el 2002 s'inaugura el museu, el 2006 es crea específicament el Centre de Documentació de la Pesca del Mar, el 2011 l'Espai del Peix.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, el 15 de setembre del 2002 és una data que suposo important i que la tens així com molt emmarcada, no? S'inaugura el Museu de la Pesca en el Tinglado del Port, concretament el Tinglado, perquè a vegades quan parlem del Museu de la Pesca la gent té una imatge molt concreta d'un espai i realment hi ha molts més espais d'aquest. Què significa per tu aquell moment?
Doncs per nosaltres era la culminació de molta feina, bueno, va ser un moment molt emotiu perquè havia molta gent que hi havia participat, havia molta gent que havia fet confiança, havia molta gent que com Sant Tomàs s'ho havia cregut, uh-huh, sense haver de tocar les llagues, i va ser per nosaltres, penso, això com un petit premi i al mateix temps una gran responsabilitat i bueno, l'oportunitat de sentir-nos més útils que mai.
Sí, aquesta gent de la que parles, suposo, tota aquesta gent que va anar fent aquelles petites donacions, aquelles sessions que es van fer al museu en el primer moment, de coses que tenien a casa seva, com molt dins, molt entranyables d'ells, no? I que ara en aquests moments estan, per sort, exposades al museu,
per tothom, efectivament, és així.
Està molt bé. La Fundació Promediterrània, per una banda, Documare, per l'altra, la Càtedra d'Estudis Marítims, per l'altra, i ara l'Espai del Peix. Hi ha persones que creuen que finalment tot és el mateix, hi ha molta gent, sobretot d'aquí Palamós, que no d'això. Hi ha un cert desconeixement, potser per part dels palamosins i palamosines, de què són i realment a què es dediquen exactament cadascuna d'aquestes entitats, oi?
Sí. Bueno, clar, el nostre dia a dia, nosaltres clarament distingim aquests serveis o equipaments perquè clarament afecten públics diferents i funcions i tasques diferents, no? El centre de documentació Documare, que està a la planta baixa de la Casa Montaner, doncs efectivament, com diu el seu nom, s'encarrega de gestionar molta documentació i oferir-la al món especialitzat i al món de pedagògic i a tots els sectors que volen conèixer més sobre el món marítim en general i pesquer específicament, no? Lògicament el museu és aquell que tothom reconeix com a etiqueta més estàndard, un museu que nosaltres sempre diem que vol ser diferent, sobretot perquè no és un museu, allò ho havíem dit alguna vegada també, de passi ni bé, en un museu només dedicat a la contemplació o al coneixement, sinó que efectivament vol provocar canvis, vol provocar interrogants, vol generar activitats que serveixin per anar treballant sobre aquest patrimoni. I la Càtedra d'Estudis Marítims, aquesta relació amb la mateixa Universitat de Girona, que dona resultats i fruits diferents en funció de les jornades, de les publicacions, d'alguna manera tots sota un mateix paraigües, que és la Fundació Promediterrània, que al costat del propi Ajuntament de Palamós desenvolupen aquest projecte d'una manera global i que sota el principi de la complementarietat doncs anem treballant els diferents aspectes d'una gran taula en la que les instàncies que has anomenat podríem dir que són potes diferents però d'un mateix projecte comú.
Abans d'arribar a l'Espai del Peix, que potser és el que ens faltava, jo m'he trobat amb persones aquí a Palamós que a vegades em pregunten, escolta, tu que això estàs vinculat amb això, què és exactament això? Una càtedra? Perquè és una cosa que potser la gent de la universitat ho té com moltíssim clar, però la gent del carrer, això de càtedra li sona com una cosa allò com molt alta, com amb togues i amb birrets i coses d'aquest tipus, i em penso que no
tenen res a veure amb això. No.
És que, no. I què aporta d'alguna forma aquesta càtedra, no?, a la vila?
La Universitat de Girona va agafar una mica l'estratègia o, diguem, l'opció de ser, essent que era una universitat molt conscient de ser molt petita i vinculada a un territori, de tenir vocació d'estar molt present també en aquest territori. I en aquest sentit es va crear una càtedra, n'hi ha una a Olot, sobre paisatge, una sobre art, i nosaltres en seguida, fa el 2000, vam pensar la possibilitat de generar aquesta càtedra, que efectivament no té res a veure amb catedràtic i amb la idea, podria ser com una mena d'institut de, o centre per, o és com una mena de plataforma o instància que la universitat posa a disposició del territori per treballar temes específics que de manera acadèmica i estàndard no tracta a les mateixes instal·lacions, diguem, o campus universitari.
És a dir, una mena d'espai virtual.
Un espai virtual, o sigui, efectivament.
No hi ha una taula i un despatx i un espai que posi a la porta càtedra d'estudis marítims.
Ni té un catedràtic al darrere.
Ni hi ha un senyor ja interessantat que és un catedràtic. No, jo penso que val la pena a vegades aclarir aquestes coses perquè se'n parla molt, realment la càtedra d'estudis marítims surt constantment amb moltes activitats que es fan a Palamós, i hi ha moltíssima gent que realment bé no sap què és. Bueno, ens queda un espai fantàstic que ara en parlarem, no? Que és l'Espai del Peix, és la gran estrella de Palamós d'aquest any, no? Tallers de cuina són actualment un dels principals puntals de l'activitat cultural de la vila. Vull dir, de fet, el fet que s'estiguin fent d'una forma més o menys periòdica, doncs fa que, com, si més no, com dic, a vegades sortim al punt en l'agenda tot sovint ara, no? Com funcionen? Com van d'allò que en diríem ara d'audiència?
D'audiència. Doncs jo diria que és un pèl aviat per dir com anem.
Que hem de recordar que fa relativament
poc. Sí, fa molt poc. Sí,
hauríem d'esperar 100 dies, no? També esperarem 100 dies, però no.
En el sentit, precisament per valorar això, no? Sí. Només es comença molt petit, molt poquet a poquet, petit a petit, que els francesos, no? I la cosa va creixent, no? Que es tracta d'això, precisament.
De fet, nosaltres estem contents. Pensem que ara era un bon moment per obrir aquest equipament, justament perquè els trens a vegades et passen quan et passen i l'has d'aprofitar. No era una aposta fàcil. Uh-huh. Lògicament, havíem de contemplar amb el compromís polític i el compromís i complicitat de la mateixa Confraria de Pescadors com a sector implicat en primera instància. I a partir d'aquí, i també amb el suport acadèmic, la mateixa càtedra, uh-huh, que dona aquesta cobertura intel·lectual i institucional, doncs plantejàvem aquest equipament, efectivament, que és una mica barreja, és un equipament molt mestís. Nosaltres, per exemple, divendres, en unes jornades a Vilanova i la Geltrú, en les que lligaven gastronomia, turisme i també patrimoni, en una tercera, uh-huh, instància, però com que la gastronomia i el turisme són realment referents com a motors econòmics importants en el nostre territori, doncs presentàvem l'Espai del Peix i la veritat és que vam ser cridats a presentar-lo perquè és una experiència singular que l'únic que fa és afegir a tot aquest context de coneixement sobre el món marítim, sobre el món pesquer, buscar una especificitat més i entrar dins el que és el tema de la cuina i dins la cuina més autòctona, més genuïna, la marinera, la primigènia i senzilla i bàsica.
Perquè el Museu de la Pesca sempre s'havia promocionat com a l'únic museu d'aquesta especialitat, no?, de la Mediterrània. L'Espai del Peix encara fa que complementar més aquesta oferta, anant ja no només a la pesca en si, sinó a la cuina, no? Aquest valor de la cuina mediterrània. Quan tu comentaves, Miquel, que treballàveu X persones en el Museu de la Pesca, aquest complement què comporta? Quanta més gent ha de treballar amb l'Espai del Peix?
Doncs en aquests moments una persona més. Hem tirat endavant, lògicament, amb esforços, perquè imagineu-vos que 300 metres quadrats i sobretot tota l'activitat que es desenvolupa, que és una activitat que no existeix fins que no es desenvolupa. No és com un museu que obres i tu pots estar allà fora i si entren 300 persones on entren 3,
el museu ha d'estar
obert. Allò funciona.
Sí, exactament.
L'Espai del Peix només té sentit si hi ha públic, però davant d'aquest públic el producte o servei que ofereixes no existeix fins que el desenvolupes davant d'aquest mateix públic. I això ens crea dificultats, diguem, de logística que anem resolent. Coses senzilles de com fem arribar el peix, perquè el peix ha de ser fresc i qui el puja i com el treballem.
No
va
dir perquè massa lluny no el teniu.
Clar, que no és un restaurant, vull dir que s'ha de tenir en compte aquesta...
I sobretot aquesta particularitat, no? Sempre anem dient, uita, és un espai de coneixement. Que et donen menjar? Sí. Però el menjar és resultat d'aquest mateix coneixement. Uh-huh. I això, jo crec que la millor fórmula per distingir les coses és provant-les, eh? Perquè el mètode aquest, diguem, de l'experimentació és el que no falla, i és molt diferent.
De tota manera, ara que comentaves això de cuina i patrimoni, jo estic segur que moltes persones, quan es posen a fer un suquet a casa seva, poc pensen que estan treballant el patrimoni immaterial, no?, del nostre país, no? Perquè al final, tu quan segueixes fent un plat de cuina tradicional del món del peix o del món de la pesca, estàs transmetent aquest coneixement a una altra persona, no? Vull dir. Canviem una mica de terç i de banda. Fa uns dies que parlàvem aquí amb un altre entrevistat del Concurs Internacional de la Memòria dels Ports Històrics d'Europa. De llavors ençà, també s'ha convocat, especialment a la nostra àrea, el Concurs Internacional de la Memòria dels Ports Històrics de la Mediterrània. Això va convocar-ho la Federació, el Patrimoni Marítim Mediterrà fa cosa d'un parell de mesos. Com a tècnic, ara ja no com a director del museu, però sí com a tècnic de patrimoni municipal, i per què no, també com a director del Museu de la Pesca, què en penses d'aquestes iniciatives europees que al final el que pretenen és revaloritzar els ports, els seus elements patrimonials i d'alguna forma posar aquests espais dintre d'Europa, no? Dintre d'un mapa general d'Europa.
Mm-hmm. Bueno, és una iniciativa, diguem, bona, que segur que tindrà molt de seguiment. Crec, sincerament, que els ports no són només infraestructures, mm-hmm, de treball, sinó que són espais que, al cas de Palamós, em penso que ho exemplifica molt bé, perquè són continuació natural del mateix urbanisme, és espai de passejada habitual, la gent se'l sent com a propi, i lògicament això genera una memòria, genera un intangible que hauríem de preservar. Entre d'altres coses, penso jo, des d'una perspectiva, si tu vols, molt, molt pràctica, molt egoista, cada port, si sap mantenir la seva diferència, mantindrà la seva singularitat, i això té capacitat per atreure gent diferent, perquè, perquè no pot ser que els espais siguin rèpliques exactes d'altres espais que un ja ha vist, no? I en aquest sentit, doncs, la cultura, el patrimoni, posar veu i memòria als protagonistes, a la gent, doncs és una feina que és important. En aquest sentit, per exemple, Converses de Taverna, entre d'altres coses, el que volia en el mateix entorn portuari fa 10 anys era dir, ei, que aquí passen coses i hi ha gent que val la pena que ens expliqui les seves històries, perquè lògicament són seves, no? Però això forma i conforma una manera comuna, no? I aquesta iniciativa va, entenc, per la línia.
Així creus que d'aquí 2-3 anys tindrem aquí l'entrada al Port de Palamós la bandera, com la bandera blava aquesta de les platges europea, tindrem la nostra bandera de port històric?
No ho sé. Jo crec sincerament,
home, seria una forma de
seria
posar...
un reconeixement, seria, sí, un reconeixement.
I d'entrar en aquests circuits possiblement que tant reivindiquem sovint del turisme cultural, no? D'altra banda, vull dir...
Sí. Jo no sé si la bandera hi serà o no, la podria missar ja també, perquè l'altre dia me van fer un comentari, és que em deien no hi ha cap port, deien, a Catalunya, jo diria ara Espanya, que tingui proporcionalment tants elements culturals i tantes feines i serveis culturals per metro quadrat en tot el port, perquè sí que Tarragona té uns tinglados, però lògicament el port de Tarragona, podeu imaginar-vos les seves dimensions, Barcelona també té els seus espais, però la densitat d'activitats, iniciatives que des del municipi es desenvolupen utilitzant aquest escenari com un espai de cultura i d'oci, em sembla que no té ningú.
A la que potser caldria afegir, doncs, la història, no? aquests més de 800 anys d'història que feia el nostre port. No?
Efectivament.
Dir, això no ho tenen tots.
Efectivament.
És una de les singularitats que té Palamós amb aquests equipaments del port. Acabarem la secció del Terra de Mar, que sempre ho fem amb els nostres convidats, demanant a Miquel que triïs una cançó de temàtica marinera, o almenys que t'aboqui alguna cosa relacionada amb el mar. Quina cançó tries? ets lliure de triar la que vulguis.
Gràcies. La llibertat és la base per poder desenvolupar el que vulguis, no? Però a mi m'agradaria, l'altre dia la vaig escoltar i em va semblar que m'anava bé escoltar-la. El Pavarotti cantava O Sole Mio. I em va semblar que allò era mediterrània, era llatí, era connexió amb les nostres arrels i una projecció bestial amb aquella veu que t'ha trasllada.
Doncs amb L'O Sole Mio acomiadem en Miquel Martí. Moltes gràcies per haver vingut, Miquel. I doncs ens anem cap a Venècia amb una góndola abocant, doncs, Pavarotti i O Sole Mio.
Molt bé.
Sole, n'aria serena dopo una tempesta, per aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
amb la vintena o trentena de programes que devem portar del Terra de Mar, tot i que jo n'he fet poquets,
més, no?
Podríem dir que d'aquí poc podríem parlar ja com un bon mariner, perquè en Jordi Salvador cada setmana ens ensenya paraules relacionades amb el mar. Són aquest microespai de paraules marítimes. Avui què prendrem, Jordi?
Doncs mira, tot i que coneixem l'espai museístic del port amb el mot castellà de tinglado, el terme correcte en català és rafal o cobert. A una banda del rafal del Museu de la Pesca hi trobem el moll, que és una obra de pedra o de fusta construïda a la vora del mar que serveix per facilitar l'embarcament i el desembarcament dels vaixells. Sovint, aquesta paraula es confon amb port, un abric natural o artificial en una costa que serveix com a recés de les embarcacions. També, per pujar a bord d'un vaixell, necessitarem un embarcador. Aquest embarcador pot ser una palanca, una passera feta de taulons, un altre material entre els vaixells i el moll, sovint flotant, o un pantalà, un moll vestit sobre pilons. Així, per arribar a les barques que hi ha tocat al Museu de la Pesca, trepitjarem una palanca. I per trepitjar un pantalà, ens n'haurem d'anar fins al Port Marina.
Palanca, pantalà, port i moll.
Port i moll, sí.
És una de les confusions que he tingut tota la meva vida, jo també, amb això.
Ja ho saps, a partir d'ara.
Hi ha alguna cosa al port o al moll aquest cap de setmana?
Déu-n'hi-do. Aquí anem d'una setmana que no tenim res, una setmana que en tenim molt. D'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda, converses a taverna amb el tema cuina de tradició marinera. Com sempre, Cala Pepa Caneja, a la plaça de Sant Pere 14, organitza el Museu de la Pesca. Demà, dissabte, presentació del llibre Hi ha peixos al mar? Un passeig submarí pel nostre litoral, de Lluís Mercader. A les 7 de la tarda, també, al Museu de la Pesca. Dimecres, ja la setmana entrant, a l'Espai del Peix, recerca en viu. Elaboració en directe dels plats habituals de les barques de pesca. A 11:15 del matí. Fa gana, això, eh? Inscripció gratuïta al 972-600-424, organitzat per la Càtedra d'Estudis Marítims i Documare. I per aquells que ens agrada la vela tradicional, si volem tenir algun acte, aquest any ens hem d'acostar fins a la Catalunya Nord, a la vila d'Argelers, on s'organitzen les tresiems nàutiques d'Argelers, organitzades pel Yacht Club d'aquella vila.
Es nota que ja ve el bon temps i l'estiu, perquè doncs, aquesta setmana hi ha més activitats marítimes que d'altres. Jordi, ens queda un programa només.
Un programa.
Ens queda un programa la setmana que ve.
Ja em despatxeu.
I després ja tenim vacances. Nosaltres també podrem participar en aquestes activitats sense haver d'anunciar-les. Un plaer, moltes gràcies per haver vingut un altre divendres i fins la setmana que ve, Jordi.
Bon vent i salut.
Terra de Mar. Disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Fona Història i trobaràs tots els espais emesos.